Seguim a Ràdio Palafrugell, 107.8 de la FM, també a través de radiopalafrugell.cat, i a continuació doncs, parlarem d'una activitat que ha organitzat la Biblioteca de Palafrugell per aquest dijous a les 7 de la tarda, una xerrada a càrrec de l'arquitecte Josep Ferrés, que avui ens ha visitat aquí als estudis de Ràdio Palafrugell, el qual doncs, tenim el plaer de saludar. Bon dia, Josep.
Bon dia.
Doncs gràcies per venir fins aquí. Ens centrem ara en aquesta xerrada que oferiràs demà a la Biblioteca de Palafrugell a les 7 de la tarda, enfocada doncs, dins dels elements comuns de l'arquitectura religiosa del segle XVI i poses com a exemple l'església de Palafrugell. Sí. Aquests elements comuns a Catalunya, l'Occitània i Provença, sí. Què hi ha a l'església de Palafrugell que sigui, doncs, que pugui ser un exemple d'altres construccions, d'altres arquitectures que es van fer doncs, durant el segle XVI.
Sí. Bueno, esclar, l'església de Palafrugell que nosaltres ara coneixem és l'ampliació, és el resultat d'una sèrie d'ampliacions sobre un nucli ja edificat que hi havia més antic, del qual no se'n sap gairebé res.
Sí, només queda una petita pany,
sí,
no?
Sí, bueno, podríem dir, potser diuen la part sota el campanar. Sí, no, hi ha gent que en sap més que jo d'això, vull dir que jo no és que sigui un expert exactament amb el tema aquest de més arqueològic de l'Eglésia Palafrugell, però sí que el que em cridava l'atenció ja quan estudiava Història de l'Art i el batxillerat i també la carrera, que esclar, les dates no quadren, o bueno, quadren, sí que quadren, però quan tu estudies d'una manera genèrica la història de l'art, i et diuen que l'església de Palafrugell doncs, és acabada, la nau, a finals del segle XVI, principis del 1600, en aquesta època, perquè tingueu una idea, esclar, i és clarament, amb un estil gòtic i així, en aquesta època a Espanya, l'any 1550, el 1584 van acabar l'Escorial, que és d'estil plateresco, no? I a França, al nord de França, al nord del Midi, estaven també per... estaven més ja quasi a un peu entrat en el barroc, i no parlem d'Itàlia. Esclar, això em sorprenia molt, no? O sigui, com era... que aquí s'estigués construint en els 500, és a dir, si l'Eglésia de Palafrugell s'acaba doncs, el 1580, doncs, podem dir que és una obra que comença a finals del 400 o a principis del 500. Com era no, aquest decalatge? De fet, Palafrugell és coherent, el que es fa a Palafrugell és coherent amb el que es fa a Catalunya i amb el que es fa a Occitània, el que es fa al Languedoc i al Rosselló. Aquestes naus úniques, és a dir, no té deambulatori, són naus de planta única, és un saló, en el qual els contraforts queden incorporats en l'espai interior de l'església formant unes capelles laterals. I tot això ho observo a Catalunya, arreu de Catalunya, observem doncs, totes les esglésies que nosaltres coneixem, des de Torroella, Cassà de la Selva, Lloret de Mar, Bordils, la mateixa catedral de Girona, és un cas molt espectacular, no? Això parlant després totes les esglésies contemporànies a la de Palafrugell que estan al llarg del Maresme estan construïdes de la mateixa manera, però també ho estan al sud de França fins a Arles, fins a Aix-en-Provence, Béziers, Narbona, Perpinyà. Nosaltres trobem el mateix llenguatge i és molt curiós, i parlo de llenguatge perquè l'arquitectura és un llenguatge i hi ha elements comuns de llenguatge entre Occitània i nosaltres. De fet, aquesta comunicació, aquest enraonament, perquè m'empipa molt la paraula xerrada, és que la trobo terrible, no? Però, de fet, l'he de repetir, i és per això que els hi vaig suggerir a la biblioteca aquest tema, perquè a principis d'octubre l'he d'anar a fer, he d'anar a donar aquest, de fet és una comunicació, amb un fòrum que es fa a Aix-en-Provence. I en aquest fòrum nosaltres parlem en català a gent que s'expressa en provençal o en occità. Mm. I ens entenem perfectament. I fa gràcia, no?, perquè si el llenguatge comú del segle, ben entrat al segle XVII, amb arquitectura, era comú, també ho era en la parla. I ho ha estat així des de temps immemorial, perquè les tabletes de plom amb escriptura ibèrica llevantina són habituals a Occitània fins ben bé al nord d'Andalusia. Per tant, fixeu-vos fins a quin punt la percepció de l'espai, la manera de construir, són habituals en una franja en aquest arc mediterrani. No? Uh-huh. Aleshores, però tot això tampoc, a veure, no és tan... hi ha moltes interferències aquí, o sigui, les influències, és a dir, aquesta arquitectura que dona com a resultat l'església de Palafrugell prové, sembla bastant, a través de les ordres mendicants, dels dominicans, dels franciscans, utilitzen aquest tipus d'arquitectura de nau única, que també prové a la vegada del romànic, i els estudiosos del romànic sembla que l'associen a arquitectures del Llenguadoc, que ens portaria avantatge en aquest aspecte, pel fet de que convents cistercencs, els tres convents cistercencs instal·lats a Catalunya, són afiliats per convents del Llenguadoc i introdueixen aquest tipus d'arquitectura que després a les ordres mendicants i a través del romànic doncs es fa tan popular en l'àrea d'influència catalana. Mm-hmm. Però també s'ha de dir que hi ha interferències musulmanes aquí. Tot el que és l'arquitectura gòtica civil i també gòtica religiosa, per exemple l'església de Llíria o una altra església que ara no recordo el nom, bueno, també del sud de França, bueno, hi ha tota una sèrie d'esglésies que utilitzen arcs diafragmàtics, arcs de diafragma, que són els mateixos arcs que nosaltres podem veure, per exemple, al Saló del Tinell, o si pugem al Montgrí, al castell del Montgrí, que no va estar mai acabat, però quan entrem en l'espai quadrat del castell del Montgrí veiem l'arrencada d'uns arcs. Aquests arcs són arcs diafragmàtics. L'arc diafragmàtic és una aportació de l'arquitectura oriental a través de l'islam, a través de la cultura que ens ve de Còrdoba. Mm-hmm. Tot el que és la mesquita de Còrdoba, de fet, no són més que arcs diafragmàtics que suporten una coberta. Mm-hmm. Aleshores, podríem dir que els catalans fem de cadena de transmissió d'un cert llenguatge arquitectònic cap a França. És dir, sí, eh? I bé, tot això és una mica el motiu que he de dir que això en parlem demà a les 7 de la tarda, però encara ho estic escrivint, ho estic depurant, vull dir que està la cosa encara una mica xarbotada en el meu cap. I bueno, jo ara m'estic estenent molt, però vull precisar que, curiosament, per il·lustrar com són les idees amb la història de l'art, quan anava posant dates i tot plegat, em va venir al cap, no sé per què, potser per aquestes coses d'haver estudiat enginyeria, no?, que les lleis de Newton, els tres principis de la dinàmica de Newton, van ser publicats el 1687, o sigui, tot just 100 anys després de que s'acabés la nau de l'església de Palafrugell, però bastant abans de que s'encarregués el retaule, que ja no existeix, que va ser cremat durant la Guerra Civil, bastant abans que s'acabés la façana de l'església de Palafrugell. Newton va publicar el principi d'inèrcia, que el principi d'inèrcia diu que qualsevol cos en moviment mantindrà aquest moviment en velocitat constant o es mantindrà en repòs mentre no hi actuï cap força que alteri la seva circumstància. Mm-hmm. Aquest és un primer principi que de fet ja l'havia establert Galileu temps abans. Hi ha una altra llei, la segona llei fonamental de la dinàmica, que diu que qualsevol cos on s'hi apliqui una força doncs es desplaçarà d'una forma accelerada. Força és igual a massa per acceleració. I per últim el tercer principi, que és el principi d'acció i reacció, que diu que quan qualsevol acció, qualsevol força aplicada sobre un cos rep una força de sentit contrari i equivalent. Per exemple, quan disparem un tiro, doncs la pistola o l'escopeta té un retrocés, un canó té un retrocés, una bioreacció avança perquè llença combustible i cremant per les toveres del reactor, no? Aquests tres principis no són banals en la història de l'art, perquè acció i reacció són molt importants. Quan hi ha una acció en història, també hi ha una reacció. Quan hi ha una, diríem, una heretgia, en el cas dels càtars, doncs hi ha una reacció dels catòlics no tan ortodoxes. Quan uns volen ser ortodoxes, uns altres no volen ser tants. I això afecta la història de l'art, afecta l'arquitectura. I també hi ha les forces, no? El moviment de les idees. El moviment de les idees pot tenir, pot fer evolucionar el pensament, dependrà de la força amb què s'exerceixi, la receptivitat amb què la massa social la assimili. Per això, quan dic que a Palafrugell no passa res des de fa tants i tants anys, penso que o bé no hi ha força, o bé no hi ha massa social. Hi ha algú que falla,
no?
Hi ha algú que està fallant. Per això, bueno, és una mica el que varia aquí.
Doncs, si voleu saber una miqueta més, i algunes coses que no ens ha dit, perquè encara les està pensant i encara les escriurà aquesta tarda segurament o demà al matí, abans de la xerrada, que a ell no li agrada que dir-ne xerrada, aquesta conferència, aquest col·loqui, no?, al voltant d'aquests elements comuns de l'arquitectura, doncs ja ho sabeu, demà a les 7 de la tarda a la Biblioteca de Palafrugell doncs, tindreu aquesta activitat a càrrec de l'arquitecte Josep Ferrés i Marcó, que haurem de convidar en més ocasions perquè té moltes coses a explicar i crec que serà interessant també tornar-lo a escoltar. Josep, moltes gràcies i esperem doncs, que l'activitat sigui tot un èxit.
Molt bé, moltes gràcies.